Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou al nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències, un programa sota... Lluís, sota...
Diguem-ne la direcció, feu el que us dona la gana, però jo sóc el director.
El director del nostre programa, eh?
Per això cobra.
Ara, de Lluís Carduila.
I molt, eh?
Bueno, Lluís, que t'hem de donar la benvinguda, que estaves de creuer i no vas començar el programa.
Bueno, però és que jo vaig marxar molt tranquil perquè us vaig deixar amb molt bona companyia i com que sou uns grans aficionats professionals, doncs veu fer-ho molt bé, més bé que quan hi soc jo.
Bueno, m'ha dit que no li agradava gaire que ho anéssim esbombant això de que anàvem de creuer.
No,
quan he tornat ja ho podeu dir, quan hi soc, perquè els lladres estan sempre a punt.
I els lladres sempre escolten, no, de Codinenca, per si les mosques.
Bé, avui som a mitja plantilla, no?
Sí, tenim gent escaquejada.
Sí.
Però ho hem suplert amb dos cracs.
Sí,
que escolta,
l'Àngel. Amb l'Àngel ja ens veiem salvats, oi, Àngel?
Bueno.
Bueno, presentem-lo, els que bé, ens acompanyen,
mira,
els cracs.
Mira, que encara he acabat, eh?
Encara no has acabat, va, continua.
La que us parla és Rosita Figueres, i en el control és en Jordi Massaguer. Avui tenim diferents convidats, que llavors l'Àngel dirà tots el bé per què han vingut, no? És el Josep Garriga Sala, la Roser Lloberes i el Miquel Tura.
Bona tarda.
Àngel?
Primer presentarem el Josep Garriga Sala.
Molt bé.
Que és economista per la Universitat de Barcelona i especialista en el canvi climàtic. Va ser el primer director de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, responsable de desenvolupament sostenible del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, va participar a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic a Milà l'any 2003. Des de llavors i de manera successiva ha assistit a totes les conferències de canvi climàtic fins a l'última, celebrada a Glasgow, l'any 2021. En total són 18 conferències. Bé, com a membre de la delegació espanyola, com a representant de la xarxa de regions del món per al desenvolupament sostenible o com a assessor en canvi climàtic per la Fundació Empresa i Clima.
Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci foc, tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. pared. Si no hi ha flors, no es fa nevella sereniment. Pared, que el camp ja no és el camp.
Bé, això ha sigut una mica per presentar el tema que ens portarà el Josep Garriga. El Serrat ara farà uns 40 anys que va treure aquesta cançó, o sigui que ja estava una mica la cosa al tanto.
El Serrat, a més, va estudiar temes relacionats amb la natura i era enginyer agrícola, els Serrats. Per tant, ho tenia molt clar les coses i s'estima molt el territori. Té una finca per allà dalt, a Girona, que està molt ben gestionada. Bueno, el tema, jo avui voldria parlar del canvi climàtic, sobretot l'adaptació. Hi ha la mitigació, el que hauríem de fer per lluitar contra el canvi climàtic, però jo voldria parlar de l'adaptació al canvi climàtic a nivell local i personal. O sigui, que comencéssim a tenir idea del que hem de fer, del que no hem de fer, a nivell local. El canvi climàtic és un problema a nivell global, però les actuacions s'han de fer locals.
O sigui, que perdona, vols dir que per comptes d'anar en contra, a mirar de parar-lo, adaptant-se a ell, perquè ja no hi ha manera de...
Hem de fer les dues coses. Encara hi ha manera de parar-ho. No és irreversible encara. Però sí que hi ha efectes que féssim el que féssim, les tindríem igual. Per tant, és important que ens hi adaptem. O sigui, hem de lluitar contra el canvi climàtic perquè no arribi a ser un fenomen que no hi puguem ja lluitar perquè és irreversible. Això encara no hi som. Però, en canvi, sí que els efectes ja es veuen. Són palpables. Per exemple, aquí a Sant Feliu de Codines tenim la desgràcia, però també la sort, de que tenim una sèrie de fenòmens que a la vista es veuen, jo ara us els explicaré, i que ens donen fe claríssim de que el canvi climàtic ens ha arribat aquí, a Sant Feliu de Codines, a la zona, no? Abans jo parlava amb gent fa 20 o 25 anys que no s'ho creia, que el canvi climàtic existia. Ara és evident, i sobretot ho veiem al territori. Com ho veiem? Però a Sant Feliu de Codines ja fa anys, però aquest any és un any extraordinari, tenim el tema de que el canvi climàtic el que causa són fenòmens meteorològics extrems. Lo normal, però extrem. Aquest any hem tingut dos extrems claríssims. Un d'ells és molt palpable, que és la sequera. La sequera fortíssima. No una sequera normal, que era... Hi havia anys que plovia, anys que no plovia. No, aquesta zona d'aquí ha sigut amb una gran anomalia de temperatura mitjana a l'estiu. Heu de pensar que amb el mapa de lo que ha passat aquest estiu, nosaltres estem a més 5 graus de la temperatura que haurien d'haver tingut de promig.
Ara el Josep ens està ensenyant un mapa de Catalunya en què el promig és d'uns 4 graus superiors a...
Entre 4 i 5.
Sí.
Això què ha fet? I a més és el lloc de Catalunya en què més ha passat això, perquè hi ha hagut llocs de 2 graus, de 4 graus i de 5 graus. Nosaltres estem molt a prop del 5. Això és evident, que tothom ho ha vist, que aquest any feia molta calor, i a més ens ha causat una profunda sequera. Tots hem vist aquí a Sant Feliu passar camions d'aigua cap a Castellterçol.
Encara en passen, eh?
Encara en passaran.
El Cantalet és un continu, sí. Jo vaig al dematí, és un continu, eh?
Sí, passen uns de 8 a 10 camions cada dia, de 25-30 tonelades, que estan financiats amb un sistema que ja es va preveure, que és un pla especial d'actuació de sequera i alerta eventual de sequera. Això està fet per la Generalitat, està calculat, i per això tot aquest sistema es pot anar mantenint.
I ara que han tret el tema aquest, on van aquests camions?
Van a carregar la desaladora del Prat. O sigui, ningú del contorn els hi ha pogut donar aigua, perquè tothom n'hi fa falta. Per tant, hem tingut la sort que aquests camions van a carregar a la desaladora del Prat. Bàsicament, o sigui, si no hi hagués la desaladora del Prat, Castellterçol aquest any no tindria aigua, o en tindria molt poca. Pagant, entre tots, fent un plan, que ja us l'explicaré una mica, doncs Castellterçol té aigua. Poca aigua, però en té. però com a Castellterçol hi ha molts municipis de Catalunya. Això per què es dona? Perquè Castellterçol l'aigua la té de pous, com Sant Feliu de Codines. Sant Feliu de Codines també tenim pous. El que passa és que els pous són a diferents llocs i els de Castellterçol han arribat al fondo i Sant Feliu encara no. Però és aigua de pou. No, Sant Feliu ni Castellterçol no tenim aigua
del
Ter Llobregat. I el Ter Llobregat és molt important. Estem al costat de la zona del Ter Llobregat. A Caldes tenen Ter Llobregat, a Vigues tenen Ter Llobregat i nosaltres no. I per això ens hauríem de moure, per nosaltres també ser-hi. No per ara, sinó pels anys que vindran. Per tant, una de les coses que hauríem de fer a nivell municipal i de tots els habitants de Sant Feliu de Codines és apoyar a persones que jo sé que es mouen perquè entrem en un programa que ens ajuntem amb el Moianès i que pugi l'aigua en cas de necessitat. No sempre. Si en tenim, en tenim, però si no en tenim, hi ha un tubo que ens ho pot donar. Això és una de les primeres conseqüències que hem de fer. Hem de preveure que podem passar-nos algun estiu que no tinguem aigua. I pensar en allò dels camions és bastant car i bastant no lògic. Això és un dels temes que volia dir. L'altre tema és la sequera dels arbres. Això és evident. Ara, per exemple, tu acabes de venir de Mollà. Bueno, doncs, a partir de Coll de Poses fins a Castellterçol hi ha una zona en què certs tipus d'arbre, no tots, es moren. S'han mort. N'hi ha molts. Quins arbres es moren i quins no es moren? Esclar, nosaltres estem en una zona, parlo des de el moment que passem la Colleta i entrem a dintre el Moianès, aquí encara no ha vingut tant, però l'any que ve segur que ho tindrem aquí. Bàsicament hi ha 4 tipus o 5 d'arbres. Arbres, hi ha molts arbustos, però els d'arbres hi ha pins rajolets és aquell que el tronc es veu vermell a dalt, pins rajolet és el maco, el que hi ha, per dir-ho així, és el que hi ha al Moianès. També hi ha molts pins blancs, tots junts, pins blancs, pins rajolets. Pins blanc és el de, per dir-ho així, de Caldes de Montbui, per entendre'ns, el farell ho trobaríem tot pi blanc. També se'n diu pi valor, i també hi ha alguns pinyers. Sant Feliu del Pinyó és perquè hi havia pinyers. Els tres hi podien viure bé, però el que hi vivia bé, entre Sant Quirze i Castellterçol, era el pi rajolet. Els altres hi vivien, perquè la zona era molt bona pel pi rajolet. Fa 30 anys, fa 40 anys, ara no ho és. I què ens passarà? Que durant uns anys, els que anem per la muntanya, veurem que aquests pins s'estan morint quasi tots, no uns quants, sinó tots, els rajolets només. Els altres aguanten. I què ens passarà? Doncs que aquests arbres ara s'han mort i o es tallaran o es podriran, però cauran. I per tant ja no hi seran. I per tant això no ho veurem d'aquí 5 anys. D'aquí 5 anys no notarem el fenomen, el notem ara. Perquè aquests arbres morts no hi seran d'aquí 5 anys. També hi ha alzines i roures. Les alzines i roures aguanten més. Les alzines tenen l'avantatge que poden, en cas de gran sequera, en vez de morir-se l'arbre, moren trossos de branques, perden branques, però no es perd l'arbre. En canvi, el pi rajolet, que hi era una bona zona, tota aquesta zona de Pregona, aquestes finques abans d'arribar a Castellterçol, eren pins rajolets molt bons, es feien postes per telèfons i per electricitat. Per què es moren? Bé, us ho voldria explicar en 5 minuts que s'entengués. Els arbres, durant el dia, fan la funció clorofílica, que és agafar CO2, agafar oxigen, per dir-ho així, del CO2, i agafen llum, i agafen aigua, i fan una funció que és estupenda, que és l'acció clorofílica. Creen massa vegetal amb aquestes tres coses, amb l'aigua, amb el sol, bàsicament. Però, esclar, els arbres aquests, com fa tanta calor, estan preparats per molta calor. I per la calor aguantarien. Però, esclar, aquests arbres durant el dia fan la funció clorofílica perquè tenen llum. Però a la nit no en tenen i reposen. Respiren, per dir-ho així. Es refan del dia abans de la calor. Però quan l'ona de calor dura tants dies i a la nit no poden aguantar perquè estan a 20 graus o 25, perquè aquí hem arribat a 25 graus a la nit, el que se'n diuen nits tropicals contínues, aquests arbres no poden aguantar. Estan regulats per unes temperatures i a la nit és tan alta la temperatura que es moren.
I a més si no plou, si no tenen aigua...
Bueno, és que de ploure no plou. I normalment aquesta zona d'aquí, encara que no plogués a l'estiu, a la nit, feia una mica de rosada, algun dia... Bueno, els arbres vivien. Això ara ha canviat en 5 o 6 anys.
S'estressen, no?
Sí, tenen una cosa que en diuen l'estrès hídric, no poden aguantar. A les fulles hi tenen un aparato que fa obra i tanca perquè l'aigua que surt... Perquè ells, per dir-ho així, l'aigua la xupen de terra. Mm. O sigui, uns filaments molt fins i fan el buit i l'aigua puja. Esclar, i tanquen i obren, per no gastar-ne dalt a la fulla. Fixeu-vos que els pins tots són puntiaguts per tenir poc sistema per transpiració, per no perdre aigua. Però és que, esclar, per molt que facin, no han pogut aguantar i s'han mort. Això què passarà? Perdrem el bosc? No, el bosc serà diferent. Però els arbres que teníem no hi seran. I hi haurà altres arbres que aguantaran, s'hi han adaptat. Què vol dir? Però sí que ens hem d'anar a compte que el canvi climàtic ha arribat, i que ha arribat per anys, i que hi haurà una transformació de la vegetació, dels animals, de tot. I n'hem de ser conscients. Una vegada ja ho sabem, doncs hem d'adaptar-nos-hi nosaltres. Els arbres s'han adaptat a base... A veure, si ho explico clar. El bosc s'adapta de manera en què perquè el bosc pugui subsistir, uns arbres moriran i els altres tiraran endavant. I el bosc hi serà igual, eh?
Arbres diferents, també.
Sí,
arbres...
per això són tipus diferents.
Arbres que han vingut exòtics, diguéssim. Sí, sí. A l'entrada del parc hi ha tot una... Hi ha com un buscamp, també, d'arbres d'aquests que no hi ha manera d'erradicar-los.
Bueno, això són espècies invasores. Això és una altra cosa. Però la gent el que ha de tenir molt clar aquí a Sant Feliu és que l'entorn vegetal ens canviarà. I això no podem fer-hi res. Ens adonem compte que ha canviat en el període de 4 o 5 anys. Després ja no. Perquè, esclar, no hi haurà rajolets, no es moriran els rajolets. No. Vale? Això, que, per dir-ho així, que ens ha de, com a nivell local, eh? Què ens ha de fer canviar? O què hem d'adaptar-nos? Home, esclar, com que ens diuen que hi haurà fenòmens meteorològics extrems, un d'ells és la sequera, que l'estem tenint. Una de les solucions que tenim, ja us he dit, que és empalmant-nos amb la xarxa Ter-Llobregat, que tenim la sort d'estar junt amb la dessaladora del Prat, i ens adaptarem, eh? Però vigilant amb l'aigua. O sigui, no, l'aigua no serà dojo, però almenys en tindrem. Parlem per l'estiu. A l'hivern, possiblement, això no ens passarà. Tenim altres problemes que tindrem. Per exemple, encara que ens sembli que no, perquè no ho veiem, nosaltres a Sant Feliu de Codines tenim uns rierols que els tenim tapats. La plaça és un rierol, és una riera.
Les dues places,
eh? Els quals, fixeu-vos que els tenim tapades des de molt tros. I l'aigua que baixa normalment, doncs baixa per allà i no fa cap mal i ni la veiem. Però això no sempre serà així, perquè ens podem trobar amb unes pluges extremes. I si és extrema, vol dir fora de lo normal, i ens pot passar a Sant Feliu de Codines que tinguem unes petites zones inundables, encara que sembli que no. Però senzillament perquè si el tubo no engoleix... Els tubos són molt amples. Jo hi he baixat alguna vegada amb algun. I s'hi passa, vull dir. Estan molt grossos, o sigui...
No, quan van fer el de la Fonteta, parlaven que havia de ploure 5 vegades més de
lo que plovia aquella època.
Que... Sí,
vale, d'acord. Però hem de fer dues coses. Les tuberies estan posades... Els tubos són grossos, per tant, estan ben fetes, però hem de mantenir-les. Les hem de vigilar. Les hem d'estudiar. I hem de procurar que no hi ha embussos a l'entrada. I no trobar-nos amb la sorpresa que un dia, que no hi comptàvem, doncs s'embussen. Si s'embussen, l'aigua no passava per l'arrere i passava per dalt.
I ja va passar això.
Alguna vegada ha passat.
A la banda de l'Ajuntament a la plaça van sobrar un camió, una roda d'un camió, perquè l'aigua, per comptes de passar per allà on havia de passar, va passar pel costat.
Ens ha donat petits avisos, però ara...
Jo ho vaig veure, un forat...
Sí, ho vaig veure.
De 10 o 15 metres.
Sí. Bueno, per tant, aquests torrents que tenim a Sant Feliu, que abans estaven els barris separats, per això hi ha dos campanats, doncs els hem tapat, els hem fet servir, els hem convertit en places, bàsicament, no els hem edificat, a sobre no hem edificat, el qual és prudent no haver-ho fet, però l'única cosa que hem de fer és tenir en compte que això ho hem de mantenir-ho. O sigui, hi ha de prendre un estudi tècnic que baixi baix, que s'ho miri. No ens hem d'espantar, però ho hem de fer-ho. És un tema que hem de fer. A nivell local, També què hem de fer? Home, hem de fer altres coses. El tema d'inundacions és clar, les onades de calor, és clar, a nivell global del poble, el tema de les onades de calor, l'Ajuntament no ho pot resoldre, però cada un de nosaltres sí que podem fer coses per resoldre una mica, adaptant-nos a les onades de calor que cada vegada tindrem. Però això ja és personalment. L'Ajuntament pot col·laborar, això sí, en què es posin plaques solars a tots els llocs que puguin ser-hi. Si comencem a posar pegues a tot, no en sortirem. Allà on hi poden ser, hi han de ser. Allà on no poden ser, no poden ser. Però posar pegues perquè es pot... No m'agrada una placa solar, això, olvidem-se. El meu criteri és que s'han de posar allà on es puguin posar. Però això és un tema personal. Una altra cosa és que l'Ajuntament, parlant del comú, del que pot fer l'Ajuntament, o tots, és intentar que totes les instal·lacions que tinguem municipals, de mica en mica, a les teulades hi posem plaques solars. Això ho podem fer-ho, no és d'avui per demà, però ho hem de fer-ho. Ho hem de fer-ho perquè esperar que tot es resolgui a fora, no. Hi ha una part que l'hem de resoldre localment. Esclar, hi ha altres coses a fer, però esclar, bàsicament, home, tenir netes les urbanitzacions, el tema d'incendis forestals, aquí Sant Feliu està bastant bé, tenim bastants dipòsits d'aigua, hi ha l'ADF, està bastant cuidat el territori aquí, però esclar, ningú impedeix que hi hagi incendis de sisena generació o que ens vingui una altra vegada un incendi gros. Però això és un altre tema. Però ho tenim més ben arreglat que el tema de l'aigua, que no hi comptem, i el tema de la sequera, que mira, de moment, mentre tens aigua i la xeta raja, doncs la gent no es preocupa tant. Però hem de pensar que no sempre tindrem aigua. I després no podem resoldre-ho de cop.
A veure, amb això que sempre tindrem aigua. Escolta, l'aigua de Sant Feliu, si no m'haig equivocat, és estar al pou del Fitó, que està a 200 o 300 metres, les bombes, sí. I és l'aigua de Sant Miquel del Fai, no?
És la que de la riera de Sant Miquel del Fai, sí.
Mentre ragi la riera de Sant Miquel del Fai, tindrem aigua, no?
Teòricament.
Però jo l'he vista sec, allà, sí, a Exequirza, sí. Allà, aquell, el pantà, el pantano, que hi ha, sec,
Sí. Jo què vull dir? Que no és per pressionar ningú, però que vull dir que a l'hora de la veritat, doncs hem de ser... Jo considero que l'Ajuntament de Sant Feliu ja fa moltes coses d'aquestes, Vull dir, no ho critico, en absolut. Més aviat jo els apoyo, que quan fan les coses bé... Jo sóc partidari d'apoyar sempre l'Ajuntament mani qui mani, perquè és l'Ajuntament nostre.
Sobretot per Ràdio Sant Feliu, que és de l'Ajuntament.
Això és un mitjà de parlar. S'ha d'apoyar sempre l'Ajuntament quan fa les coses bé, ho faci que ho faci.
I criticar-lo
quan no ho faci bé. Però vull dir, no és un problema de dretes ni d'esquerres, ni de bons ni de dolents. Perquè en aquest tema hem d'anar junts. Tot el poble ha d'anar junts, Si no, també ho pagarem junts. Ara ja anem a temes personals. Què puc fer jo per adaptar-me al canvi climàtic? No per mitigar-lo. Mitigar-lo és un altre concepte. Però, bueno, jo la calor la tinc, l'ona de calor la tinc. I què faig? Bueno, tinc diverses solucions. Una, obrir de nit, que és la més barata, i tancar de dia, que ho fa quasi tothom. Els antics de Sant Feliu això ja ho feien, però s'ha de fer més. Una altra és posar un aire condicionat. Psst, cuidado, no qualsevol. De lletra A, No, el preu és important, però la lletra A, No, de tenir en compte que sempre que comprem electrodomèstics, lletra A, que és el que té el millor rendiment.
Sobretot que el comprin a Can Capdevila,
Això no, jo no els dic. Això no, això no ho dic.
Cap a casa.
Una altra cosa és que també hem de afavorir el que es posin tot sistema de plaques, doncs, municipals, això, no oposant-s'hi, perquè a vegades que ens ho posem a tot. No treballar baix el sol fort a l'estiu, procurar doncs treballar menys temps sota el sol, beure molt de líquid, tot això ho podem fer-ho, i millorar l'aïllament de la casa. Tot això està a la nostra mà, Uns ho podran fer més, uns ho podran fer menys, però almenys hem de saber què hem de fer. Per tant, aquestes són els consells que es poden fer. No podem fer res més, perquè l'ona de calor ens vindrà igual.
La setmana passada el convidat ens va explicar que aquí a Sant Feliu, que són en números rodons uns 5-6.000 habitants, que aquí a Sant Feliu, amb números rodons, també hi havia uns 5.000 cotxes.
Sí.
Clar, poder anar menys amb cotxe i anar més a peu, també.
Sí, però això ja, sí, però això és, per dir-ho així, el que hem de fer a Catalunya o a Espanya amb respecte a la mobilitat. Jo volia parlar molt de Sant Feliu.
Ja sé, sí, que aquí a Sant Feliu tampoc és dels llocs que es pot aparcar menys, perquè clar, com que no és pla, no...
Penseu-se que, vulguem o no vulguem, el tema de la mobilitat, ens agradés o no ens agradés, ens agradi o no ens agradi, a nivell europeu ja es va dissenyant de manera que cotxes que utilitzaran combustibles fòssils d'aquí uns anys ja no hi seran, no es vendran. Vol dir que no podrem triar. Eh? És una mica com lo de les bombetes. Lo de les bombetes, que hi ha de tres tipus, la de filament, la de sempre, la halògena i la LED. Bueno, com s'arreglarà això? Doncs s'arreglarà a base de com es fabricaran LEDs. Ja està fent ara. El consell que jo dono a la gent que pugui i que tingui enteniment en el sentit d'intentar baixar el consum d'electricitat a casa seva, perquè és un problema també de butxaca, però cada un després la decisió ha de prendre ell, perquè recomanar amb un altre és molt fàcil pagar un altre, però el que pugui i el que faci les coses, tenir la idea d'anar cap als LEDs, com més ràpid possible. Hi ha gent que posa LEDs a tota la casa de seguida, hi ha gent que només canvia la bombeta quan se li espatlla aquella. Bueno, són dos criteris, els dos són bons, però un és més bo que l'altre.
Bueno, i suposo que l'aire condicionat amb la A també deu ser el més car.
No, no té per què, perquè hem aconseguit una cosa, els europeus. El que l'A ja no és tan car, perquè com que tothom la demana es fabrica l'A. O sigui, jo me'n recordo que fa uns anys, quan era director de l'Oficina de Canvi Climàtic, vaig anar al Corte Inglés, fa anys doncs no en fa tants, en fa 15, i vaig demanar que m'ensenyessin les lletres dels electrodomèstics, i em van dir que no n'hi havien. Dic, i vostès ningú els pregunta les lletres? Diu, no, 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 no sabem què és això, Corte Inglés de Barcelona. Una noia que em venia em va dir, sí, amb una nevera alemana, doncs obrint hi ha una cosa amb unes lletres, però aquí ningú pregunta res. Bueno, això ha canviat absolutament. Pensa que el que venia a neveres em deia, bueno, és que ningú en demanarà d'aquestes, perquè són les més cares. Dic, home, aquest moment sí que són les més cares, són les alemanes, són les de la lletra A, i aquí a Barcelona, com que es venen les de la G més barates, la gent compra G. Però d'aquí uns anys no se'n fabricaran de la G, perquè ningú els demanarà. Va dir, això és una utopia. No és una utopia perquè, si no, al Corte Inglés hi ha triples A's, dos A's, tres A's, perquè tothom vol A's. De G ja no vol ningú. A més, econòmicament és molt més car, perquè el problema no és només la lletra, eh? Nosaltres també aquí a Sant Feliu ja tenim molts instruments per anar veient com van les coses. Per exemple, a tots els domicilis, només ficaus a l'ordenador de casa, jo ho he fet aquesta tarda, podeu trobar tot tipus d'informació de les estacions automàtiques, la de Caldes de Montbui, la de Sant Llorenç. Aquí no en tenim una automàtica completa, però tenim la de Sant Llorenç i la de Caldes de Montbui. Aquí hi ha molta informació, encara que dona informació fins al 2016, d'aquí uns anys donaran el 20 i el 21, però bé, aquí sabem les nits càlides, les nits tropicals, el que plou, el que no plou, quan no plou. Vol dir, hem de parlar de dades. I es va veient que cada vegada tenim més nits tropicals. No en teníem cap de nit tropical. Una nit tropical és de més de 25 graus. Arribàvem a tenir nits caloroses, que em deia la gent, quina calor que fa aquest vespre. Bueno, no, però ara ens trobem dies seguits de 25 graus, a Caldes. A Caldes han tingut 55 de tropical els últims anys de promig, i de càlides, que és de més de 20, n'han tingut 52. Per tant, ens haurem d'adaptar amb això. I les cases, quan les dissenyem, les noves, i les fem, les hem de pensar amb això. Això no ens ho podrem estalviar, perquè a més és un cost, el no fer-ho seria un cost. El tema LAI és un tema que es pot arreglar a nivell d'ajuntament, però aquests altres temes que us dic jo s'han d'arreglar, però hem de ser conscients, si no hi creiem, bueno, doncs no, si no hi creiem, si ens sembla que això no és real, i bueno, cada un que faci el que vulgui, però les conseqüències les pagarà ell.
Bueno, un senyal, ara tu ens has anat explicant de senyals vegetals, diguéssim,
sí,
però podem tenir senyals arquitectònics.
Sí.
Si tu vas al Prat de Baix, travesses la carretera, hi ha un pou de glaç. O sigui, quan van fer el pou de glaç és que pensava aquells hiverns podien treure el suficient glaç com per omplir-ho allò i guanyar-s'hi la vida. Ara qui es guanyaria la vida si volguessis engegar un negoci com aquell?
Sí, però matisem-ho això. No ha canviat tant, no és que hi havia tant glaç aquella època i ara no n'hi ha. Sinó que pous de glaç n'hi ha de molts tipus. Per exemple, els de Mollà eren pous, escolteu bé el que us explica, el de Mollà eren pous que agafaven glaç de la riera, el tallaven i el ficaven enmig de palla amb un pou, i era glaç fet ja, però molt lluny de Barcelona. Aquí Sant Feliu de Codines eren més a prop de Barcelona, però no tenien glaç, però alguna vegada nevava, i amb una vegada que nevés a l'hivern xafaven la neu i en feien. Però això no és laboriós, això costava més, però eren més a prop de Barcelona. Quan uns feien dos viatges, l'altre en feia quatre.
El de Mollà, com passava per aquí, ja estava mig fos.
Bueno, però vull dir-vos que aprofitaven tot, perquè és clar, i per què ho podien fer? Perquè Barcelona pagava molt el tenir a disposició un malalt, doncs pagant el que sigui, necessitava tenir alguna cosa en fred, doncs es havia de posar en fred. Per tant, es van adaptar a lo que es van trobar aquella gent. I era un concepte de si es feia glaç o no es feia glaç, però també el concepte del transport, que era caríssim, perquè es feia amb mulos. I anar a Barcelona amb mulo a portar glaç, com que si havia d'anar de nit, no es podia anar de dia. Vol dir que al món ja ens hem adaptat. És la història de la supervivència. Aquí Sant Feliu és un poble que s'ha adaptat a tot el que ha vingut. I hem sigut molt intel·ligents adaptant-nos a les coses.
No que t'interrompeixi. Amb això que expliqueu els pou de glaç, no? Llavors, tota la vida hi ha hagut un canvi climàtic. Aquesta gent, això es va deixar de fer perquè ja no hi havia gel, i d'això estem parlant de quants anys enrere?
Doncs uns quants, perquè hi havia una manera de fer gel que no havia de ser en pous. O sigui, a veure, va arribar un moment que no es va fer servir això, no perquè no es pogués omplir el pou, sinó que a Barcelona ja sabia fer gel sense el natural. Heu de pensar que, i aquest és un altre concepte que fa bé que em preguntis, el porto aquí preparat, però em pensava no haver-lo de dir, que és el tema sempre que hi ha la diferència entre el concepte de canvi climàtic natural i el canvi climàtic artificial, o sigui, el causat per l'home i el no causat per l'home. La veritat és que els dos se sumen. El natural existeix i existirà sempre, i el artificial que ha usat per l'home és des de la segona revolució industrial, de la primera revolució. Des de meitat del segle XIX hem sumat a lo natural lo artificial. Com que ho hem fet sobtadament, doncs és clar, la suma de tots dos és més gran, però el natural hi és. I quin és el canvi climàtic natural? Bé, el canvi natural, climàtic natural, les evolucions de la història d'allò, es basen en tres conceptes, principalment. Les temperatures, l'edat mitja, quan no hi havia combustibles fòssils, o sigui, abans de la revolució industrial, el canvi també pujava i baixava, però no pujava tant de cop, no era sobtat. I per què pujava i baixava naturalment? Hi ha tres conceptes molt clars. Els portava aquí apuntats perquè pensava que algú m'ho preguntaria, i sempre m'ho pregunten, cada vegada em diuen, escolti, però el canvi climàtic hi ha sigut sempre. Sí, i gràcies d'haver-m'ho preguntat. El natural. A veure, els naturals hi ha per tres conceptes. Un és perquè el sol no sempre envia la mateixa quantitat d'energia a la Terra. Hi ha uns cicles en què, que duren de 10 anys a 100, en el qual... doncs naturalment el sol envia més energia, i com que envia més energia, doncs la temperatura puja, i si n'envia menys. El 1600 hi va haver una època en deien la petita edat de gel, que no hi comptava ningú qui fos, però hi va ser-hi. Europa es va glaçar perquè doncs el sol va enviar menys energia. Aquest és important. Hi ha un altre concepte. La Terra, com volta amb respecte al sol, es va inclinant, no sempre té la mateixa òrbita, i per tant l'òrbita terrestre respecte al Sol canvia, però els canvis són cada 10 o cada 100.000 anys, i és molt poca cosa. Això en diuen els segles de Mikhalkovich. I després hi ha un altre tema molt important, aquest és el més visible, que és el tema dels volcans. El tema dels volcans, que al principi no s'hi creia, ha canviat molt el clima inclús de certes regions, en certs moments. Per exemple, el 1991 hi va haver un volcà que es deia Pinacubo, que va fer pujar la temperatura de prop d'aquella zona 2 o 3 graus. Un altre, 1883, aquest és molt famós, és el volcà Krakatoa. Aquest era una zona d'Indonèsia, baix el governat dels holandesos són els que van donar fe del que passava. Una isla es va explotar totalment. Penseu-se que aquest, doncs, Europa no comptava que un volcà a Indonèsia pogués afectar aquí. És tan i així que durant uns anys va a l'estiu, em van dir a l'estiu del no estiu, no hi va haver estiu, un any no va, aquest any no hi va haver estiu, perquè el fum i els gasos del Krakatoa va tapar l'atmosfera d'Europa i no hi va haver estiu, gens d'estiu, però això va durar un any i mig, un any o dos, i després va tornar a dissipar-se. És tan i així que el papa de Roma va tenir la sorpresa de que el mes d'agost va nevar a Roma. Mes d'agost va nevar a Roma, com que es va tapar, doncs va fer fred a Roma en vez de fer calor. Ell va sortir i va pensar que era un miracle i va posar les senyals de Santa Maria la Major, que es diu Santa Maria la Major o de la Neve. O de la Neve. Què vol dir? Que ningú sabia el que estava passant. Però, verdaderament, el volcà havia canviat temporalment la temperatura de dalt d'allò. Un altre fenomen que es va donar a Europa és que els pintors durant 2 anys van pintar els cels vermells. O sigui, com feien un quadre, pintaven vermell, perquè és el que veien. No vermell, sinó
rosat.
Rosat. Hi ha una escola anglesa i un museu, el National Museum de Londres, en què hi ha una zona en què ho van posar tot junt i es veu claríssim. O sigui, van ser conscients de que canviava la temperatura per culpa del volcà. Això és natural. Això no ho podem evitar-ho. Ens hi hem d'adaptar, però... El que jo estic parlant és el que sobre d'aquí hi hem posat l'energia que hi havia acumulada amb el carbó, amb el petroli i el gas natural, que ve de la pressió del material creat pel sol i la fotosíntesi, en què va colgar arbres, plantes i animals. Això és els combustibles fòssils. Els combustibles fòssils no és que quan tu trobes carbó estàs trobant algo de la naturalesa, sinó algo que va quedar tapat per la naturalesa, que és un producte vegetal que amb la pressió i el temps es va fer mineral, però no és un mineral. Això ho hem de tenir clar. Per tant, sense el sol i la funció clorofílica no hi haurien energies fòssils. Les fòssils és perquè es va fer fòssil una energia, però gràcies al sol. Ara, aquesta energia, si l'haguéssim gastat a poc, durant mils d'anys, haguéssim anat gastant poqueta, no hagués passat res. El problema és que ho hem fet a l'engròs. Si només hi hagués hagut un motor de vapor, passava res, i senten poc. Però és que hem cremat gas natural i carbó i petroli en quantitats ingents i de manera sobtada. Això ha creat un problema que, sumat als causes naturals, tenim el problema del canvi climàtic que ha usat per l'home. La solució és sortir de les energies renovables, de les energies fòssils. Es pot fer això? Sí. Té un cost? Sí. Té un cost més gran no fer-lo? Sí. I a més, ara, en aquest moment, amb lo de la guerra de Putin, és que ja no hi ha discussió. És que ara, per motius de la guerra, per motius geoestratègics, hem de deixar molt més ràpid els combustibles fòssils. Això ens costarà més cèntims, l'energia valdrà més cèntims durant un temps, però a la llarga, com que farem més energies renovables, com que farem més estalvi energètic, com que farem més eficiència energètica, l'energia al final ens sortirà al mateix preu.
O sigui, que el Putin encara ens ajudarà en aquest aspecte.
Entre cometes, O sigui, no frivolitzem. O sigui, la guerra de Putin és dolenta, sí. No havia d'haver passat, segur. Però ja que passa, el que ens ajuda a la guerra de Putin és que una cosa que havíem de fer, per exemple, amb 30 anys, ho haurem de fer amb 10.
Però si ara no gastem gasoil o gas i gastem llenya, no contaminarem més encara?
No, perquè amb les definicions que tenim a les Nacions Unides sobre les energies, les que són de bioenergia, per exemple, cremar un arbre, cremar els restos orgànics dels residus sòlids urbans, això, com que una vegada ja ho ha agafat, s'ha fet la funció clorofílica per fer-lo, les emissions es consideren neutres. Quan tu cremes llenya, sí que fas CO2, però allò és neutre, perquè com que fa poc que ho vas absorbir, no és mineralitzat, eh? El problema és diferent.
Això també es pot anar bé pels boscos, perquè diu que ara el pèl·let, aquest combustible que es treu dels boscos, s'ha pujat molt. O sigui que els hi pot ser més rentable els que es cuiden dels boscos.
Sí, és una cosa que ens pot beneficiar tots. Per què? Perquè una de les coses que tenim a Catalunya per evitar els grans incendis forestals és fer una bona gestió forestal. Per fer una bona gestió forestal tens dos sistemes. O que el mercat dels productes t'ho permeti i tu fas una bona gestió i ho pots fer-ho, o que resulti que en zones de Catalunya hi havien que encara que et regalessin la llenya o la fusta, doncs no sortia a compte tallar-la, perquè el cost de tallar-la, arrossegar-la, carregar-la, trossejar-la i portar-la, encara que no paguessis res al propietari, doncs no es podia fer. Ara es començarà a poder fer. Això és un avantatge. Per tant, la bona gestió forestal es podrà fer més. I per tant, això és positiu. Però bueno, cada cosa, penseu-vos que anem explicant, que té la part negativa i la part positiva. Hi ha gent que més hi veu la negativa o més hi veu la positiva. S'han de valorar tots.
Bé, se'ns va fent tard, Josep, i estaríem més temps aquí, però clar, tenim d'altres convidats.
Sembla molt bé.
I a més de tot això, suposo que en parlaràs ara, dius que vas al Caire, no?
No, al Caire no. Vaig a Sharm el-Sheikh, que és el Sinaí, una part d'Egipte, que hi ha la reunió que l'any passat va ser Glasgow. Cada any canviem de zona.
Doncs que vagi molt bé i quan acabis, si ens vols venir a explicar...
Com ha anat.
Com sí, ha anat.
Ja bueno, saps que jo sempre...
Jo ja els hi podia adelantar, i tu també, no, Roser? És el lloc com un paradís del turisme, no?
Bueno, sí, clar, Egipte és dels viatges que portem 3 anys que s'està venent més. És més, us explicaré una anècdota. El mes de juliol, parlant amb un tour operador gran que té vols especials al Caire, vols d'aquest xàrter, que això també ens deu perjudicar molt, no? Ara sí. Jo et volia preguntar això, no? En vez de parlar de viatges, avui parlar d'aquesta part negativa. Doncs vaig trucar al juliol i li dic, ostres, et volia demanar places gratis per anar a l'agost per veure si em convidaves, en plan de broma. Diu, no, diu, i clar, impossible, diu, però si vols, dels xàrters de dalt de desembre, parlo al mes de juliol, em queden 2 places pel pont de la Puríssima. Us esteu donant compte, és a dir, el mes de juliol ja tenien els avions plens pel pont de la Puríssima i per Nadal. I suposo que bueno, tot el tema aquest climàtic que estàs parlant, no? Ja crec que França ja ha anul·lat els vols de menys de 2 hores, o anul·la en breu els vols de menys de 2 hores a dintre l'estat francès, correcte?
Sí, correcte.
I suposo que això anirà passant, però també és veritat que durant aquests 2 anys, que també la pandèmia ens ha ajudat al canvi climàtic a remitir una mica, no? Perquè no han volat avions, hi ha hagut menys moviments, menys desplaçaments, ara és tot el contrari, és a dir, ara està, les companyies jo crec que tenen més vols que els que tenien anteriorment, no? Sobretot, per exemple, les companyies del Golf Pèrsic, no? És a dir, des de Etihad, Qatar, Emirates i la Turkish, són les companyies que poden més estar volant a tot el món i han duplicat i tenen vols, han augmentat freqüències, no? Tot això ens perjudica, no? Els viatgers, bueno, els viatgers diguem que perjudiquem el canvi climàtic.
Sí i no, com tot s'ha d'estudiar el que els anglesos en diuen el big picture. Gràcies a que l'aviació torna a funcionar, atès que l'aviació no podrà tirar gasos d'efectes hivernacle, gràcies a que tornem a tenir avions que funcionen i al mateix temps no podran tirar emissions d'aquí uns anys, molt aviat, s'han d'inventar com volar sense combustibles fòssils. O sigui, els avions no aniran amb combustibles fòssils. Hauran de canviar.
I anem pedals.
No, 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 us explicaré com aniran. O sigui, O sigui, a veure, l'aviació internacional és el 2% de les emissions de tot el món. La internacional, eh? Mm. Un avió que va d'aquí a Nova York és internacional, però l'avió que va de Barcelona a Madrid no és internacional, és nacional, i les emissions compten al país. Mm. Però el que va internacionalment en diuen búnkers en anglès, d'això, i és el 2%. Però aquesta gent ja han proposat, ells es volen adaptar amb això perquè ells volen continuar volant, perquè això és un negoci, i volen que la gent es trasladi, perquè hi guanya els dels avions, els que els reben, els que hi van.
Molts hi guanyem.
Bueno, molta gent en viu. Però què hem fet? Ells han establert un sistema que s'han autoobligat a anar reduint, fer els avions que emetin menys. Els avions que hi ha ara, d'aquí 10 anys no podran volar. D'aquí 5 anys no podran volar ja. Els hauran d'anar canviant abans. I hauran de gastar combustibles no el 100% canviar d'un a l'altre. Ja hi ha avions que han volat al món sense gens de combustible fòssil. És possible, però és molt car.
A Brasil anaven amb alcohol, no?
Sí, poden anar amb alcohol. Bueno, i això com se farà? Doncs bàsicament s'haurà de fer una... Però es farà per força, no per gust.
Però serà com el dels cotxes, no?
És com tot serà el mateix, eh? Però s'ha de saber què passarà. Per tant, no deixarem de volar, sinó que volarem diferent. No ens deixarem de calentar a casa, sinó que ens calentarem diferent, amb unes plaques solars cada vegada més eficients. La idea ha de ser que hem d'intentar millorar la vida de tots de manera millor amb el medi ambient. No parar-ho tot perquè el medi ambient doncs vagi bé. Els dos extrems són dolents. Com això? Mira, ja hi ha un projecte molt bé d'empreses espanyoles que estan provant. Tot surt caríssim al principi, però després no sé per què. És com les plaques solars, que ara valen el 10% del que valien fa un mes 15 anys. Vol dir que els costos baixen.
Però continuen sent molt cares, eh?
Bueno, però atès que l'energia és cara, ara ja són rentables de posar.
Ara són rentables.
Ara només són cares. Final, abans eren molt cares.
Sí, ara són cares. Les amortitzes, sí. Però necessita...
A veure, si em sé explicar de lo de l'aviació. L'aviació, una de les vies més que tenen més fàcil és fer un combustible artificial, per dir-ho així. O sigui, un producte que una fàbrica fabricarà perquè ells sigui un líquid que puguin volar. El líquid aquest, que no serà combustible fòssil, hi haurà restos de la part orgànica dels residus sòlids urbans. Els residus sòlids urbans, la part orgànica, d'això ve la idea d'anar recollint les escombraries de manera
reciclant
i, a més, per parts, per poder després aprofitar la part orgànica. La part orgànica és tot el que sigui vegetal o animal que es tira en un cantó i allò és energia que es pot treure. Amb això, més l'hidrogen verd, hidrogen fet amb energies renovables, amb això es pot fer un combustible, que de moment és car, però que a l'hora de la veritat els avions que fabricaran ja aniran per aquesta via. O sigui, les coses estan canviant bastant ràpidament. Home, ràpidament vol dir que les coses aniran canviant en 10, 12, 15, 20 anys, no d'avui a demà. Jo, per exemple, ja he anat personalment amb un barco a Mallorca sense gens de combustible fòssil. Sí, he sortit de Barcelona amb un barco, el mateix que hi ha, hem anat a Ciutadella i hem tornat sense gens... Bueno,
abans ja s'hi anava a vela.
Sí, bueno, a vela s'hi pot anar, però es va més a poc a poc. Però el barco, la mateixa velocitat, el mateix horari, tot es pot fer perfectament.
Amb gas natural.
Gas natural no.
No.
A veure, el que va fer Baleària, fixeu-se si va ràpid el món, Baleària es va voler adelantar, Baleària, i va dir, doncs els barcos nous que compraré o que arreglaré els faré perquè vagin amb gas natural, no amb petroli, perquè el gas natural gasta menys. I ho va fer-ho. Però com que va tardar uns anys a fer-ho, es troba que quan els té fets, ara amb gas natural tampoc pot anar. I per tant, ara ha de passar a gasos biològics. I per això aquest barco que vaig fer servir jo, doncs era de les bessures de Madrid. A Madrid hi ha una instal·lació que no sé què en diu, no sé què, Gómez, bueno, una gran instal·lació en què aprofiten i fan gas natural, biogàs. Aquest biogàs serveix. És que el biogàs fet d'aquesta manera que us dic jo, tret de les escombraries, i el gas natural són parents germans, la tuberia pot passar igual, la tuberia és la mateixa.
Sí que dona això, les companyies, perquè jo recordo, ara volia posar una nota humorística, perquè com que estem tan serios, fa molts anys vaig parlar amb un meu amic d'aquí Sant Feliu, que se va anar a viure a Sabadell, i vaig dir, què? Diu, ara ens hi farem rics. Diu, i com ho fareu per fer-nos rics a Sabadell? Llavors va posar una joieria, però abans de la joieria li van donar la concessió de les escombraries de Sabadell. Sí. I saps què feien de les escombraries? Van posar una granja de porc.
Sí, això és així. Ara això ja no es podria fer, però en aquella època era un negoci per això.
Sí, sí.
O sigui, penseu que les escombraries que fem al món occidental, a Barcelona, és la mina del futur. O sigui, tot ho trobarem a les escombraries, perquè llancem moltes coses que no les hauríem de llançar. I les llancem perquè és més car recuperar-ho que utilitzar-ho. Però això no durarà sempre. Perquè aquests minerals, per exemple, rars que hi han, doncs nosaltres som els que tenim més materials rars, però estan a les escombraries. Per tant, s'hauran d'utilitzar les escombraries, i les escombraries té una part orgànica i una part que no ho és. La que no ho és no es pot aprofitar per fer biogàs, però la que ho és sí. Però s'ha de recollir per porta per porta.
Bueno, ja es fa amb el vidre i, i ara els plàstics també els reciclen cada vegada més, perquè si no seria...
Bé, jo m'estic mirant el rellotge i aquí tenim un altre convidat que està molt quiet i no protesta, però que és el senyor Uller, però ha vingut per dir alguna cosa, no?
Sí, sí, però és molt interessant que
sigui. Ah, sí? Bueno, doncs...
Josep Garriga, aquest tema n'hem parlat molt i encara no has parlat.
Bueno, doncs si no, si estàs còmode aquí sense dir res, continuem amb el Josep Garriga.
Jo acabaré ràpid, tranquil.
No, vull dir-vos que, a veure, jo porto 20 anys amb aquest tema i sóc optimista, molt optimista, perquè en 20 anys he vist coses que no havia ni somiat. Per exemple, això, a mi si fa 20 anys haguessin dit que les bombetes gastarien més un 10% de les que gastàvem, hauria dit que no m'ho creia. Explica-m'ho com vulguis, però jo no em crec que una bombeta doncs gasti el 10% del que gasta. Una bombeta de 100 no pot ser de 5 watts. Si té 100 watts, no pot ser de 5. I és així. Hi ha un preu assequible, però que com fas números, de seguida tens amortitzat la bombeta. Perquè aquella bombeta de 100 gasta 5. I com això passarà amb tot. El més és que ens hi hem de posar, hi hem de creure. Europa hi creu, i Europa sap el que fa. Perquè, a més, Europa és un continent que hi ha una sèrie de països aliats, que sap que té Xina per un cantó i Estats Units per un altre, i que nosaltres només podem competir, no amb nombre d'habitants, perquè no podem evitar, perquè són més grans ells que nosaltres, amb els xinos, ni amb tecnologia pura i dura, que són els americans. Però nosaltres tenim la capacitat de ser els primers que farem coses contra el canvi climàtic causat per l'home i que serem els pioners de moltes coses. I això ens donarà avantatges afegides. Penseu-se que molts dels cèntims que estem gastant ara, Espanya, però tota Europa, però bàsicament el sud d'Europa, venen d'uns fons que en diuen Next Generation. Els pressupostos de l'estat espanyol aquest any que van aprovar, hi ha molts cèntims que venen d'Europa, però venen condicionats a que gastem en canvi, lluita contra el canvi climàtic i en millorar tot el tema informàtic de les cases i de les indústries, perquè si no fem aquest canvi tecnològic no ens en sortirem i ens n'hem de sortir, per tant hem de ser optimistes. Jo amb els 10 anys últims he vist que coses que eren impensables, per exemple, una altra cosa que per mi era impensable, era veure... Jo vaig intentar que passés, però no me'n sortia. Jo, per això, vaig intentar que el sector financer espanyol tingués ganes d'entendre de canvi climàtic. I no en tenien. No en tenien. Jo vaig anar a cops en què hi havia representants del Banc de Santander, per exemple, i ens va dir, això no va amb nosaltres. La frase em va quedar. Els bancs no hi hem de fer res amb això. Què vols que fem pel canvi climàtic? Nosaltres, tot plegat, l'oficina, no hi creien. Bueno, ara són els capdavanters. Per què? Perquè ara ja no deixen cèntims a ningú que no faci alguna cosa que no sigui per lluitar contra el canvi climàtic. L'empresa que redueix emissions o les compensa té crèdit. La que no, no. I això tots els bancs en 5 anys s'han posat les piles. Tu vas a demanar qualsevol projecte i et fan un càlcul de viabilitat econòmica i un càlcul de sostenibilitat. Com tu no tinguis la sostenibilitat assegurada, el crèdit no te'l donaran. I la gent ha de saber que sense els cèntims dels altres ningú fa negoci propi. Es pensa que hi ha una persona que té cèntims per posar una fàbrica. No, ha d'anar a buscar crèdit sempre, sigui ric o pobre. I per tant, els cèntims aquests ja no te'ls deixen si no tens un marxant de sostenibilitat. I ho has de poder-ho demostrar. Això ha sigut un canvi de 5 anys. En el cas espanyol, de 3. I ara els banquers doncs, ja tenen un sistema de calcular, a nivell internacional ja s'ha aprovat, han format uns grups i per tant ho tenen fàcil. A l'ordenador els diuen si et poden deixar cèntims o no. Si el mateix ordenador posa una sèrie de paràmetres, apreten un botó i diu no.
Però bueno, això ara estàs parlant d'Espanya o d'Europa en general. Sí. Però la resta del món, per exemple, tu, Roser, que viatges, tu ho veus, això, aquest interès en reduir emissions?
Bueno, depèn del país, evidentment, no? Depèn, hi ha països més avançats, però també penso que a vegades els països més pobres poder són els que ja amb tema energies i coses ho fan millor que nosaltres, no? És a dir, poder com més enrededits,
sí,
més utilitzen aquestes coses per ajudar, no?
Bueno, jo et donaré un exemple.
No sé, ara
sí, sí, és així com dius tu. Per exemple, és com dius tu. El Senegal, jo vaig estar molt al Senegal assessorant el govern del Senegal en temes de lluita contra el canvi climàtic. Me'n vaig donar compte que un país que emet per habitant 0,300 grams no pot reduir les emissions gaire. I vaig pensar, com ho han de fer aquesta gent? Bueno, és que el 90% dels menjars del Senegal i del mig Àfrica es fan amb llenya, per a bien i per a mal. El problema és que si agafa llenya de puestos on en creix, cap problema. Si agafen de puestos on no creix, els arrasen. Però el problema és ensenyar-los a podar bé els manglars, no arrasar el manglar. O sigui, jo me recordo que vaig anar amb els tècnics allà i vaig dir, home, agafeu això i cremeu-ho, perquè això s'obre aquí, aquest manglar. Són arbres que s'estan morint, però no arraseu un tros de manglar perquè el mar us invadirà. Només amb aquests petits detalls canvien les coses. Però aquella gent fan tot el que és el menjar que nosaltres fem servir, gas i electricitat, ells ho fan tots amb estufes de llenya.
Mira, això aquest estiu, que us en parlaré en un altre programa perquè avui ha sigut molt interessant tot això, a Geòrgia, aquest estiu vaig estar a Geòrgia, al Caucas, i ens vam parar en un bar de carretera, bueno, un bar, hi havia, posava cafè i te, no? I ens vam parar. La dona va anar a buscar llenya per fer un cafè i un te, no? Que és una de les coses que ens va impactar. I una altra cosa que, relacionat amb la meva feina i amb els viatges, és que encara hi ha molta gent que et diu, quina és la millor època o quina és l'època de pluges per no anar a un lloc que plogui molt? Però és que avui en dia això ja no hi ha un patró. Aquest patró s'ha anat modificant, no? I no saps mai. Igual que, per exemple, en Àfrica, el tema de la migració. Quan fem el safari sempre busquem pues, que el client pugui veure la migració al Serengeti o Masai Mara. Per exemple, si et parlo de fa 10 anys, al novembre encara podies veure el final de la migració a Masai Mara, aquest any al setembre, els clients que han anat al setembre ja no han vist la migració. I tot això va relacionat amb aquest tema. Per això m'ha agradat molt escoltar-te.
Canvia tot, però ens hem d'adaptar. Primer, ens hem d'adaptar a aquest canvi. Per tant, com diu ella, no pots anar al Serengeti el dia tal que passarà això, perquè això no és així, però passarà, o sigui, més tard o més d'hora salten els nucs.
Perdona, però ens hem d'adaptar als horaris.
Doncs ho hem de fer-ho.
Els convidats que havien de venir a parlar de la festa dels jubilats de demà, no ho podem deixar per la setmana que ve, però bueno, demà ho fem.
Demà hi ha el dinar, no, Josep?
Sí.
Demà...
No pots parlar de res, perquè...
Només l'anunciat del que es fa demà.
En Miquel, digues...
L'anunciat del que es fa demà. Demà què es fa? El dinar a baix al Rincón del Bosque?
Josep.
Ja no hi ha temps.
Ja està, ja no hi ha temps.
Demà hi haurà un bon dinar.
Demà hi haurà un dinar al Rincón del Bosque.
El racó del bosc.
Vale. I el pròxim dia parlarem de com ha anat i el que s'ha fet. Vale.
I tu que es veu perdre si no hi veu anar-hi.
Moltes gràcies a tots.
Gràcies a tots, i ho sentim. Però esclar, vosaltres mateixos heu dit que era molt interessant el que deia el Josep.
Claríssim.
Adéu.
Adéu-siau, fins la propera, si Déu vol.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.